Avui a l'Infovespre el que volem saber són tots els detalls de la Fira de Calella i Grau Maresme d'aquest 2016, perquè ja en sabem el lema, sabem les ciutats que doncs, són convidades, podríem dir-ho així, les ciutats de les quals versarà aquesta fira, però avui tenim aquí amb nosaltres a la comissionada de la Fira de Calella i Grau Maresme 2016, la Ruth Martínez. Ruth, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
T'hem convidat perquè volem que ens expliquis tots els detalls d'aquesta fira, com està concebuda, com està creada aquesta fira.
Doncs una miqueta el ritme d'aquest segon monogràfic ampli desplegat en aquests 4 anys d'aquest turisme que ens abocava moltes coses però potser no cap de molt concreta. Hem intentat al llarg d'aquests, com et deia, doncs 4 anys començar amb una mirada molt propera i anar-nos-en ja en la seva segona edició molt enllà. El que hem fet és buscar fils conductors que siguin interessants. No oblidem que la fira es fa en un espai molt determinat que és el Passeig de Manuel Puigvert, per tant ha de ser una fira divertida per viure-la, per passar-s'ho bé, però que hi hagi doncs, aquest paraigua del monogràfic desplegat amb un plurianual ens permet anar també tocant temes més de fons. Aleshores, aquest turisme identitat parteix també d'una anàlisi que vam fer d'un estudi molt interessant de la Fundació Josep Irla, que el que apuntava era com algunes ciutats europees havien convertit la seva singularitat en un fet, en un element d'atractiu turístic. D'aquest estudi el vam estar doncs, revisant, vam parlar amb els seus artífexs i vam veure doncs, que hi havia una segona línia de ciutats que potser no eren les tan conegudes i que podien donar molt joc en un monogràfic. Hem escollit doncs, aquestes tres ciutats que d'alguna manera també hem descobert, algunes d'elles les havíem visitat, d'altres no, però que donen molt de joc, que tenen molt a oferir i que doncs, molt modestament i amb el que són aquests 4 dies que passen molt de pressa, també compartint el que és el calendari de Fira i Festa Major, doncs, intentarem acostar-les una mica i jo crec que realment la gent tindrà més ganes després de continuar buscant, de continuar doncs, sabent com són, com s'expliquen aquestes ciutats i per què no d'arribar a visitar-les.
I tant, exacte, això una mica serà el fil conductor d'aquesta fira, aquestes tres ciutats. Parlem de què trobarem de cadascuna d'elles. Per exemple, Dublín, així de simple vista, en primer moment ens ve al cap doncs, la cervesa irlandesa, la música irlandesa, però què ens oferirà aquesta fira de Dublín?
Hi ha alguns aspectes que són, diguem, comuns a les tres ciutats. Jo crec que de les novetats d'aquest any hi ha una de molt clara i és que l'espai passa a tenir 4 zones amb activitat, 4 podríem dir escenaris diferents on passen coses. L'un és només entrar a aquest espai literari que hem articulat de mans de la col·laboració amb la Llopa i on per tant hi haurà material de les tres ciutats. Després hi haurà un escenari, recuperem el de l'any del tricentenari, un 8x8 bastant generós, on farem principalment aquests tallers de dansa i música tradicional irlandesa que donen molt joc, que són molt participatius. Després tenim l'escenari gran, l'escenari central i una zona molt àmplia de tallers perquè aquest any com sabeu, hi ha una aposta molt gran per el que és l'artesania i a més pel tema de fer-ho tu mateix, aquest handmade que està tan de moda i en el cas concretament d'Anvers, ho parlarem després, però vull dir que hi haurà activitats que marcaran molt el que és l'espai. Dublín hi haurà molta música, molta dansa, la música folk és sense dubte una referència, però també, com et deia, hi haurà doncs, tallers per fer coses vinculades a la iconografia de Dublín, hi ha també coses més curioses, per exemple l'associació, en aquest cas Catalunya Celta, que ens ha dut de bracet per conèixer les propostes de Dublín, doncs ens fa també una proposta de taller de pintura manga molt divertida, que està tenint també molta enventa a la ciutat, hi ha tot el tema de robòtica vinculada també en aquest cas a la ciutat de Dublín, un viatge doncs 3D també a través de la ciutat i aquest fil conductor musical que ja trobarem de fet en el que serà la inauguració amb dansa i música en directe.
Perfecte, això pel que fa a Dublín, però hi ha dues ciutats més que també coneixerem, una d'elles també és Praga, en aquest cas molta gent que hi ha anat, no puc dir-ho, però sí que sé que hi ha gent que hi ha anat, que és una ciutat molt bonica. Què ens ofereix aquesta ciutat, Ruth?
Tant és així que és veritat, és tan bonica, diguem, que l'hem volgut acostar visualment a com està avui Praga, diguem, com és avui físicament la ciutat. I el primer que trobarem vinculat a Praga és una exposició que hem encarregat a un fotògraf txec molt prestigiós que es diu Michal Novák, que ens l'ha fet ara aquest mes d'agost, vull dir que arriba tot just l'estem acabant de produir, i serà una exposició sobre l'ona, com ja havíem fet algun any anteriorment, que és molt espectacular, i on es veuran, l'hem titulada La Praga de les petites coses, alguns aspectes, alguns racons de la ciutat que aboquen doncs, aquesta cosa un punt més melangiosa, i sobretot serà molt bonica, l'espai d'aquesta exposició, amb una zona també habilitada pel fotocol, perquè sigui doncs, aquest punt divertit que diem que no ha d'oblidar mai la fi fira, no? Però també tindrà vinculat a Praga, doncs, a part d'aquest espai, com insisteixo, literari, que és molt potent, el tema de les titelles, per exemple, portarem una companyia de titelles, de titellaires, vinguda directament des de Praga, que farà algunes accions a escoles de Calella i que també doncs, farà la seva casa activitat el diumenge. Hem assignat, podríem dir, un dia per ciutat, divendres a Anvers, dissabte a Dublín i diumenge a Praga, i després, inevitablement, també Praga ens porta en aquesta imatge de la música clàssica, ha sigut tan, tan important, i acabarem la fira. De fet, l'any passat ho fèiem amb rumba, no? Amb una cosa molt espectacular i molt cap enfora, com era la gent de la Trova, doncs aquest any acabarem més cap endins, una mica més recollits, i ho farem amb una proposta de música de cambra, on escoltarem, farem aquest passeig per Praga, n'han titulat els seus intèrprets, i de fet fem venir un dels principals violinistes del moment allà, en la música de cambra, i el que farem és escoltar doncs, des de Martin U a Mozart, per exemple, els tres de Pontes de Mozart es van estrenar a Praga, encara que, com sabeu, doncs, també Viena i Salzburg eren molt importants en la seva trajectòria, i podrem escoltar naturalment Dvořák, no?, que és el compositor, podríem dir, per antonomàsia.
Això pel que fa a Praga, hem parlat de Dublín també, i ens queda Anvers, que també ho anomenaves, Ruth. Anvers, què en sabem d'aquesta ciutat i què és el que en descobrirem a la fira?
Per nosaltres era la gran desconeguda, òbviament, i la que ens ha seduït en molts aspectes, coses que hem de saber d'Anvers, per exemple. És una ciutat molt de moda, la moda és molt potent allà i de fet la Llopa ens aportarà una bibliografia interessant a l'entorn de la moda en aquest espai literari. Què més hi tindrem? Doncs som molt potents en el que és creació contemporània, arts interdisciplinars, i és per això que el divendres, exacte, que és el dia d'Anvers, portem una companyia catalano-belga nascuda, diguem, molt a prop d'aquí, al Maresme, que després va anar a Bèlgica, en aquest cas a Brussel·les, i després Anvers ha guanyat un dels premis més importants de circ. Ells vindran amb una proposta, doncs això, no?, amb esteler xinès, és a dir, de Croàcia, que vindrà precedida d'una proposta més de dansa contemporània, de temps a l'entorn d'un dels creadors del moment també, de referència internacional, que es diu Jean Fabre, que és nascut a Anvers. També hi haurà, per exemple, un tast de tres cerveses d'Anvers, de la ciutat, que és una ciutat molt cervesera, i sobretot una zona molt potent d'art floral, perquè són molt també pioners en aquest art que avui també a Calella doncs, és important, no?, i a totes les ciutats catalanes, però allà són, en aquest sentit, també molt investiguen amb com doncs, tractar aquest art, i sobretot dos referències pictòriques com són la Rubens Huis, la Casa Museu de Rubens, i Van Dyck, que va ser també doncs, una influència important a nivell pictòric, que hem transformat en una zona molt pensada pels nens, perquè la gent pugui pintar, pugui crear, pugui dibuixar, pugui fer-se un autorretrat. Serà una zona amb un treball que ha fet, en aquest cas la Marina Turró, molt, molt, molt bonic, que jo crec que els nens, en fi, veurem molts nens a la fira doncs, podent pintar, no?, aquestes pintures a la zona més aviat central, molt propera a l'espai central.
Això ho descobrirem en el monogràfic de la fira, però que també aquestes pinzellades d'aquestes ciutats han sortit ja dels murs de la fira, això que encara no està muntada, però sí que ja han traspassat, perquè la biblioteca, per exemple, n'hem trobat ja, estem tenint aquests dies unes petites mostres d'aquestes tres ciutats, i també la Llopa, que hi col·labora també amb això de la biblioteca, també fa un concurs en el seu aparador, i la gent ja comença a parlar de Praga, a parlar d'Anvers, a parlar de Dublín, i encara no estem a la fira, però ja l'anem notant, eh?
La veritat és que és una mica un repte i una a vegades no un risc programar fora de la fira, potser perquè també les activitats la gent no les acaba de relacionar amb la fira, però sí que és veritat que en aquesta primera, per exemple, xerrada que va haver-hi sobre amb el Joaquim Mallafrés, sobre Joy, sobre l'Ulisses concretament, la veritat que estava plena, vam quedar fins i tot un punt sorpresos perquè no saps mai com funcionarà. Jo crec que el fet de portar la Mònica Gustovà, que és una traductora, periodista, activista, doncs molt important relacionada amb la ciutat de Praga, i el fet de que la Llopa sigui en un lloc, no?, en aquest centre neuràlgic també de la nostra ciutat, fa doncs que faci bullir l'olla fins al punt de que probablement quan la gent s'acosti ja a la fira el proper dijous doncs ja sabrà una mica de què va. També l'aposta en aquest cas que s'ha fet amb les entitats i sobretot també amb les escoles, amb un dijous al matí molt potent, esperem que també s'acabi traduint en que la gent sàpiga alguna cosa de la fira abans d'arribar-hi pròpiament dit, no?
Exacte, ho descobrirem aquests dies de la fira, però això pel que fa al monogràfic, que sempre és important i és un dels atractius principals de la fira, perquè cada any es renova, però hi ha parts que evidentment sempre hi han de ser, com són les entitats de Calella, que hi volen ser presents, i també l'artesania, una artesania que aquest any també tindrà novetats, no? També hi haurà es va fer un conveni amb la Federació d'Artesans de Catalunya. Per tant, en aquest sentit també tenim novetats, no?
Doncs sí, aquest increment notable del 15, 26, 27, probablement encara hi haurà algun ajustament, per tant, pràcticament doblant el que era el nombre d'artesans, una fira que reivindica, per tant, d'alguna manera els seus orígens i que, a més, avança el que és la situació física dels artesans a la fira i, per tant, com et deia, estaran ja a l'entrada, pràcticament, a la zona del monogràfic. Tots tindrem ubicacions diferents, la mateixa, no?, ràdio i televisió de Calella tindrà una ubicació diferent. Jo crec que també és un repte, no?, de veure també una miqueta l'espai transformat, no?, que és una cosa que després de 36 anys suposo que és complexa, però jo crec que això, que el fet de situar els artesans en un lloc molt central també els donarà un aire que potser fins ara no havien tingut.
Un aire nou a la fira que potser també li convenia. No sé si teniu la percepció de que potser havia pogut quedar una mica no estancada, perquè estancada no seria la paraula, però sí que li faltava una mica un canvi de... fer un clic, un canvi de xip i evolucionar potser més.
El que és veritat és que, analitzant una mica també l'afluència de gent, de públic dels últims anys, veiem que aquest format de fira-festival, que ni diem nosaltres, funciona a nivell de públic, una cosa no tan simple com és la venda d'entrades, no? Clar, pensem que estem portant espectacles professionals en molts casos, que es poden trobar programats, busquem aliances amb gent, no sé, com el Mercat de les Flors, la Fira Tàrrega, la Fira Mediterrània de Manresa, és a dir, gent que normalment doncs veiem passant per caixa, no?, passant una entrada en una sala de concerts o en un teatre, no?, i els trobem en un espai diferent a la fira, amb aquest perfil molt lúdic, amb aquell espai central on també es pot naturalment menjar i beure, el fet d'insistir en aquest tema de les nits temàtiques que m'ha apuntat l'any passat, per tant, allargant fins a les 12 de la nit, sobretot el divendres i el dissabte, per tant, pots anar a sopar tranquil·lament, descobrir alguna cosa nova a l'entorn d'una ciutat que igual no coneixes i veure espectacles de primera qualitat, diguem, amb el que és aquests 3 euros, 5 euros que puguis doncs gastar d'accés a la fira, no?
Espectacles de qualitat i a més alguns fets expressament per aquí per la ciutat de Calella.
Exacte, aquest element de ser productors l'hem explorat al llarg d'aquests anys. Recordo aquella producció amb Quico Celio que després es va poder veure a l'Auditori de Barcelona. Aquest any també, a part d'aquesta exposició que us comentava, que també es complementa amb una exposició de caràcter més històric sobre la caiguda de la Revolució de Vellut de Praga, doncs aquesta exposició del Michel Nova que està feta expressament per la fira, o la proposta que us deia de dansa contemporània que obre, que és prèvia, diguem, al que seria l'espectacle aquest, el Shake, Shake, Shake de la companyia de circ, és una creació feta per la Fira de Calella, com també ho és de fet el programa Passeig per Praga de música de cambra. És un programa que es fa expressament un cop s'ha explicat doncs, això, el context, que és un espai obert, però que és una proposta en un àmbit firal de festival, diguem, i això no ho volem perdre, no? Que hi hagi coses que pràcticament només es puguin veure aquí o que, si més no, primer s'hagin de veure aquí.
Que s'hagin de veure, això és important.
Exacte.
Perquè la gent sempre surt aquests dies, a més coincideix, com sempre, en poques ocasions no hi ha coincidit amb la Festa Major de Calella, per tant són dies que tota la ciutat és al carrer i la fira, el Passeig Manel Puigvert, és un punt de pas obligadíssim, no de pas, sinó d'estar-s'hi una bona estona, perquè les propostes són múltiples, com ara bé Ruta ens explicaves, eh? Déu-n'hi-do els preparatius d'aquesta fira, deveu anar acabant tancant els últims serrells, deveu anar de bòlit.
Com sempre, també mirant la previsió del temps, que els últims anys s'ha portat bastant bé, algun ensurt ens el dona sempre, però jo el que convidaria la gent és sobretot a seguir aquest programa, a veure en els detalls la mostra audiovisual de cinema de curtmetratges de Praga, a veure, per exemple, el concert del Manu Sabater amb el ruralisme il·lustrat. Hi ha moltíssimes coses petites potser, i sobretot a convidar que la fira sigui aquest espai d'acollida. Hi haurà doncs, per exemple, la tradicional ballada de sardanes el dia de la Festa Major, o l'actuació de l'Escola de Música de Can Llobet, que celebra el seu aniversari, també serà en aquest espai central, perquè tothom entén doncs, que és un bon espai aquells dies per compartir doncs, el que és la nostra festa, no? També.
Exacte, un espai central de la Festa Major de Calella, de la Fira de Calella, que són, com bé diu l'alcaldessa de la ciutat, una catarsi col·lectiva aquests dies, i això es nota i es palpa. Moltíssimes gràcies, Ruth Martínez, comissionada d'aquesta Fira de Calella Gau Maresme, per haver vingut avui a l'Infovespre i haver-nos explicat tot el que hi trobarem, que segur que un cop siguem a la fira descobrirem moltíssimes coses d'aquestes tres ciutats, de l'artesania i de Calella fins i tot, que desconeixem, que segur que en gaudirem moltíssim. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, ens veiem a la fira.